divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Bodega Joan, especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic, cerveseria, braseria, Bodega Joan, oberts des de 1942. Ambient futboler i culer, seu de la penya barcelonista Joan Gamper, obert tots els dies. Bodegajoan.com, carrer Rosselló 164. Reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda tens una cita amb el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar allò que passa i per què passa. Cada dia una mirada a un tema que t'interessa dins el món social, polític, cultural i religiós, en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. T'espero.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine-la a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93-409-2777 indicant nom, cognoms i adreça. 93-409-2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu.
Ràdio Estel.
L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, a Ràdio Estel. Avui, parlem de neurociència.
Hola, bona tarda, Catalunya, i bona tarda, Andorra. Bona tarda a tothom. Com fem cada dimarts, a les 5:30 i fins a les 6, ens disposem des de Ràdio Estel a parlar de neurociència. Seran 30 minuts dedicats a la memòria i la ment en general, un temps per pensar i esbrinar com funciona el cervell i què podem fer per prevenir la pèrdua de la memòria. Cada dimarts parlarem amb persones expertes en la psicologia de la ment i la neurociència. Ells ens donaran a conèixer nous tractaments i els llocs i els professionals que ens poden ajudar si ho necessitem. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, les vies de so, Toni Huguet. A la direcció i patrocini, el senyor Josep López. Bona tarda, Josep, benvingut.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep López, i qui us parla, Marc Rius. Abans de començar, escoltem un consell.
És bàsic i necessari realitzar alguna activitat física freqüentment i mantenir un pes saludable. L'exercici realitzat de manera periòdica pot ajudar a reforçar el sistema immunològic i a controlar la pressió arterial, així com a millorar el funcionament del cervell. D'aquesta banda, podríem dir que el control de pes pot reduir els processos inflamatoris del cos i evitar que es desenvolupi un altre tipus de malalties.
Avui, com cada dimarts, parlarem de l'Institut de Neurociència Aplicada Memory Center i coneixerem com rehabilitar la ment, què fer per mantenir una bona memòria. Comptem amb cada programa amb el senyor Josep López, que és gerontòleg, expert en neurociència i director i patrocinador d'aquest programa. Endavant, Josep, benvingut.
Bona tarda, Marc. Avui, com cada setmana ens acompanyarà algú que ens ajudi a ampliar els nostres coneixements en tota la neurociència. Avui està amb nosaltres l'Eulàlia Cucurella, que és treballadora social, antropòloga i gerontòloga, màster en qualitat assistencial i presidenta de la Fundació Alzheimer Catalunya. Bona tarda, Eulàlia.
Bona tarda.
Hola, Eulàlia, benvinguda.
Bona tarda i gràcies per convidar-me.
A més, em consta que ja és coneguda de la casa.
Sí, i tant. Els nostres oients ja la coneixen perquè ve habitualment.
Sí, sempre que parlem d'aquest tema, no?, en algun programa o altre.
I aprenem molt amb ella.
Doncs jo, tot i que em faré repetitiu, Eulàlia, quin és exactament l'objectiu d'Alzheimer Catalunya i com a fundació?
Sí, l'objectiu d'Alzheimer Catalunya, des dels seus inicis, vam començar a generar el que llavors era una associació l'any 87, però de fet és com si haguéssim nascut el 88, quan un es registra. El nostre objectiu sempre era la persona. Avui en dia parlem sempre de l'atenció centrada en la persona. Bé, doncs en aquell moment no n'hi dèiem aquest nom, però el nostre objectiu sempre va ser el valorar la persona, el fer consciència tant a la pròpia família, però sobretot a la societat, de que la persona que té una malaltia com és l'Alzheimer o algun tipus de demència, diem Alzheimer, però aquí entraria doncs, totes aquestes malalties neurodegeneratives que produeixen una demència, seria com fer o conscienciar que la persona segueix tenint tots els seus drets com a ciutadà i que hem de vetllar per tot això. I que des d'ell hem de veure quines accions podem fer. Tant accions com a casa, sobretot també, i m'agradaria doncs, que es recalqués força, valorar també el cuidador. Nosaltres diem que qui pateix o qui cuida a una persona que pateix Alzheimer també té Alzheimer, perquè bueno, després si un cas ja en parlarem. Però sobretot posicionar aquesta persona com a que la malaltia no l'anul·la, segueix sent qui és. I arrel d'aquí doncs és quan vam començar a treballar des de formar professionals, des de després el 2004 que ens vam convertir en fundació, perquè molt abans ja érem entitat tutelar, per tant...
Explica'ns això, què vol dir entitat tutelar?
Sí, entitat tutelar és aquella persona que, degut a la seva malaltia, en aquest cas una demència, és fràgil a poder ser, diríem, o maltractada, o expoliada, o que estigui descuidada perquè no té ningú i ella no té capacitat. Un dels problemes de la malaltia és que la persona no podrà dirigir la seva vida ni tan sols la seva malaltia. Per tant, necessita d'algú que velli per ella. Llavors, diríem que s'insta un procés d'incapacitació a través de la fiscalia. Els professionals, depèn de si són funcionaris o no, tenen l'obligació de fer-ho quan detecten algun cas, i llavors, doncs, des del jutge ens envia, com si diéssim, la situació d'aquella persona. Nosaltres, realment, si és una demència, perquè a vegades són casos que no és ben bé una demència, nosaltres estem especialitzats en persones amb demència.
I sou entitat tutelar
de persones amb demència.
En deteriorament cognitiu.
Aquí està, aquí està. Llavors, agafem la tutela, com si diem, mirem de recollir tota la història de vida, tot el que puguem per donar-li doncs, el màxim de benestar en aquesta persona. I a partir d'aquell moment, doncs, som els tutors, vetllem per ell, tant si encara és a casa, com si està en un centre, en una residència. No vol dir que tots siguin persones que no tenen família, sinó que hi ha vegades que hi ha famílies que són varis membres i no es posen d'acord amb les solucions, llavors es necessita una entitat tutelar, o bé, a vegades, malauradament, hi ha famílies expoliadores o fins i tot cuidadors de pagament, expoliadors...
També interveniu en aquests casos.
Sí, sí, clar, si ens donen la tutela, doncs ens hem trobat gent que pagava, doncs jo què sé, 2.000 euros al mes per un cuidador, no hi ha ningú que vetlli per això, i ens hem trobat la persona o desnutrida, deshidratada, passant fred, i a sobre, doncs, la vivenda posada a nom d'aquest cuidador, no? O sigui que, de casos, podríem dir-ne molts, però aquí és quan entrem nosaltres a fer un treball, doncs, amb aquestes...
Sempre que parlem d'Alzheimer, se'ns ve al cap persones amb un deteriorament molt acusat, quan la patologia ja està molt avançada. Nosaltres, com ja saps, venim del món de la geriatria pura i dura.
Sí.
I van crear aquest projecte l'any 2017 i van crear un espai diferent per atendre, entre d'altres, a persones que els diagnosticaven la patologia d'Alzheimer i no troben el joc, perquè pel seu perfil sociocultural, socioeconòmic, per les seves peculiaritats, mai se trobaven a gust, ja sigui en un centre de dia, en un centre residencial, perquè trobaven que no era el seu lloc, que es desplaçaven. Eren aquelles persones que nosaltres dèiem la persona òrfana, no? El malalt òrfan, però no trobaven el seu lloc. A partir del 2017, que van presentar el projecte i van tenir molt bona acollida, van dissenyar un espai on totes aquestes persones, doncs, que nosaltres en principi els deien el perfil Maragall, els hi debutava un Alzheimer, eren coneixedors de la seva malaltia, que era que a poc a poc es deteriorava la seva memòria, però, i que això els hi provocava una desconnexió amb el seu entorn, la seva sociabilització, i el no voler atendre ni anar-hi a segons quins jocs perquè trobaven que no era el seu lloc. Doncs des que ens vam conèixer, i com super, super experta de la malaltia i de la problemàtica, m'agradaria molt saber la teva opinió del nostre projecte. Com la vau rebre des del nostre naixement?
Conec el vostre projecte. De fet, fins i tot hi tenim alguna persona tutelada o tenim un espai també, no? Ens hem quedat amb el tema tuteles, però tenim tot un espai d'acollida i de suport a les famílies i sobretot de suport a la persona en el moment del diagnòstic. Per nosaltres, doncs, ens ha estat una solució precisament pel tipus de persones que tu comentaves. No tant pel nivell socioeconòmic que també has comentat, sinó pel seu moment dins del procés de la demència. Hi ha un fet concret, i els que hem treballat amb gent gran tota la vida, i concretament doncs, amb gent amb demència, sempre veiem els altres pitjor que nosaltres mateixos. Fins i tot els familiars veuen els altres pitjor que el seu propi familiar. Llavors, espais com aquest, on fins i tot pots fer tertúlia, hi ha una cafeteria, no sé què, dona una altra sensació que no seria potser la d'un centre de dia, eh? Un centre de dia potser més convencional, tot i que avui en dia molts canvien o fan simplement tallers de memòria i tot això, no? Però en el moment que la persona està entomant el seu propi diagnòstic, perquè posem-se en el lloc d'algú que li acaben de diagnosticar una malaltia, totes les malalties, la majoria, són molt dures d'entomar, doncs des d'un càncer i tal, però sempre tens l'esperança. Hi ha un tipus de malalties neurodegeneratives que t'han tret fins i tot l'esperança, no? Allò que diuen l'esperança és l'últim que es perd. Doncs aquí ja l'has perduda del moment que t'han diagnosticat.
És del primer dia de diagnòstic.
Clar, exacte. Perquè no té cura. Mm-hmm. Llavors, amb algú que està en aquest procés, molts centres no encaixen perquè avui en dia es diagnostica molt aviat. Mm-hmm. Fins ara estàvem acostumats a veure centres de dia, ja no en parlem de residències, gent de 80, 90 anys. Que aquesta gent que té un diagnòstic als 63, 59, com n'hem tingut varis, abans fins i tot, 66, 70, és difícil d'encaixar. Llavors, en aquests espais, doncs, encaixen molt més, perquè se'ls hi fa com més... És diferent, eh? És com si anéssim, pues, jo què sé, doncs, a un taller... doncs, d'aprendre, doncs, a cosir o d'aprendre anglès, no? Doncs ara anem aquí a reforçar la nostra memòria, a fer una i a comunicar-nos amb els altres. És molt important per mantenir-se la comunicació amb les altres persones. Llavors, aquí, doncs, hi troben el seu espai.
Has patit un ictus o un dany cerebral? Pateixes Parkinson o la L? Vius amb fatiga crònica o fibromiàlgia?
Memory Center, al carrer Rosselló 154 de Barcelona. T'acaben de diagnosticar Alzheimer, però no trobes un lloc on sentir-te a gust per tractar-te? Memory Center és l'Institut de Neurociència Aplicada, líder en neurorehabilitació. El talent sumat a l'eficàcia. Neuropsicologia, neurofisioteràpia, perfeti, teràpia hiperbàrica, neuroestimulació, teràpia virtual, teràpia sensorial, logopèdia, mindfulness, brain training. Memory Center, carrer Rosselló 154, 93 532 52 88. Recorda, 93 532 52 88.
Doncs bé, continuem parlant de neurociència.
Eulàlia.
Digue'm.
Quan ens donen un diagnòstic de demència o li donen a un ésser estimat, tu creus que estem preparats per enfrontar-nos sense cap mena d'ajut a la demència?
No, la demència, sempre que parlem amb la persona, sigui el diagnòstic que sigui, de segons quines malalties, no estem preparats, perquè sempre ens pensem que estarem bé, i sempre diem la salut, però hi pensem poc amb la salut, això d'entrada. Aquest altre tipus de salut, no? Quan és una demència, estem molt poc preparats, perquè com dèiem abans, fa un momentet, avui amb el llenguatge d'avui diem, és un cop dur. Per tant, preparats no hi estem. Es necessita molt de suport. I jo, moltes vegades, amb algunes xerrades, sempre poso... Es veu que la vena antropològica em ve de... Hi ha una tribu que una vegada vaig llegir en un llibre que ells deien que abraçar un baobab, que són aquells arbres tan immensos, en solitari, és una gesta impossible. Portar una malaltia com és la demència, i dic portar, acompanyar, patir-la en solitari, és impossible. La persona necessitarà de tot l'entorn. Hem dit abans, doncs, que no podrà dirigir ni la seva vida, per tant, necessita un entorn potent. El familiar o cuidador també necessita molta ajuda, i fins i tot els professionals necessiten ajut, perquè han de... tenen a la persona amb la malaltia, tenen a la família, han de atendre aquests dos, aquest pack, que diríem, i després tenen la seva pròpia vida, que també els hi afecten moltes coses, no?
I mai tenen la recompensa de la millora, com
aquí
en d'altres patologies.
Aquí està. Llavors, la satisfacció, què et queda? Doncs algun somriure que et pot dedicar la persona en un moment donat, que això no es paga amb res. En alguns moments, doncs, pensar que has pogut fer un bon suport a aquell familiar perquè pugui atendre molt millor, i això una mica és el que et queda. I sempre, sempre diem als familiars, demanin ajut, pues això, amb un centre, pues com el vostre, d'altres, ajut al seu metge de capçalera si convé, i si en algun moment donat, per tenir més ànims i per no defallir, necessiten algun tipus de medicació, que vagin al metge. Quan tenim una grip, ens mediquem. Quan tenim una infecció, prenem antibiòtics. Doncs potser si decaiem o no podem més, doncs potser sí que algun estimulant en algun moment donat es necessita, no? Després ja ho deixarem. Una mica la idea és aquesta.
Doncs agafant-te una mica el fil de lo que em comentaves, si ara ens anem a l'altre extrem de la patologia, aquests moments finals en què ja no interaccionen amb la seva família, nosaltres... dins de la nostra dinàmica de treball tenim treballant en la teràpia Snoselen, la teràpia multisensorial. Teràpia multisensorial la utilitzem per treballar la memòria, perquè podem aïllar tots els sentits.
Sí, conec.
Que la coneixes.
Sí.
Però també el tram final és importantíssima, perquè ben treballada és amb l'única teràpia en què pots fer que hi hagi algun tipus de feedback en el tram final entre la persona afectada d'Alzheimer i la seva família. Perquè mitjançant l'aïllament de les diverses emocions i treballant una únicament en una direcció, pots generar aquest feedback. Per això nosaltres, des de la nostre projecte, treballem cada dia perquè, encara que siguin petites instal·lacions o petites, es treballi aquest tipus de teràpia, ja sigui, estem formant equips, i que tothom tingui, perquè de manera molt senzilla, i no sempre gaire cara, es pot treballar Sí, has dit... I també centrat en la persona.
Sí, has dit un fet molt concret, no? I d'una manera no gaire cara a la gent.
Exacte, exacte.
Quan li expliques pues, la teràpia Schnauzer, de seguida ja veu aquelles columnes amb sí. les llums, les olors, les filmacions... I moltes vegades pues, nosaltres hem fet tallers amb la Maria José Cid, que en el seu moment era... Doncs, i és...
Està previst que vingui sí, amb nosaltres.
És una persona doncs, molt coneguda i ella ens ha ensenyat doncs, a fer doncs, sales multisensorials des d'ampolles d'aigua de plàstic amb colorins i bueno, és un tipus de teràpia que ajuda molt a connectar. Hi ha diverses teràpies, sí. doncs, des de la Bassal, a la Schnauzer, diferents aspectes, no? Però que sí que si la persona té l'oportunitat de desplaçar-se en un centre on pugui tenir una teràpia d'aquestes, doncs és fantàstic. A vegades, quan és ja molt final, el que no pots és desplaçar la persona, no? Llavors sí que hem de mirar què podem fer perquè el domicili doncs, pugui tindre...
Sí, fer un racó amb diferents...
Ah, aquí està, no? Aquests elements...
Una petita formació, inclús, a la
Clar,
família.
Per ajudar-los a...
Exacte. Nosaltres fent tallers.
Clar. Això és molt important, no? Com nosaltres en el seu moment, doncs, la que van sortint centres, ja no seria Clar. Tant la nostra funció, però hem fet molts tallers d'aquests tipus i la veritat és que ajuda molt el familiar, o com, per exemple, una cosa que fem, la reminiscència, no? Que ajuda molt a connectar doncs, a la persona, i a vegades no és el familiar més directe, a vegades és un net el que ens ve, no?
I, Clar, però... Per exemple,
i gaudeix d'aquella persona doncs, que està com desconnectada, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Sí, però treballar la reminiscència des de vessants més alternatives.
Clar.
Com amb l'olfacte, amb el tacte,
tot aquest
amb l'oïda,
sí.
no tant a la sí. vista, no? Que està bueno, com molt...
Ara hi ha tot el tema de la música per despertar,
exacte,
no? Que vosaltres,
exacte,
doncs, també, exacte. I vull dir això de buscar doncs, aquella música que li pot fins i tot hi ha algú que acaba cantant i a lo millor doncs, feia 2 anys que no obria la boca, no?
Sí, sí,
i
sí, sí.
trobar allò que és una mica el que dèiem, des de la persona.
Correcte.
Jo molts anys que porto treballant, doncs, esclar, la vella Lola és molt maca i la coneixem tots, però clar, arriba un punt, no? A mi el dia de demà, doncs esclar... Zarzueles, sí que en conec moltes, però no és la música meva.
No és la teva música.
A mi que em posin els Beatles o Queen.
Correcte.
Vull dir, i potser sí que em despertaran els sentits.
Et farà bé llogar.
Sí.
Ictus, Alzheimer, Parkinson, fibromiàlgia, fatiga crònica, dany cerebral... Tens limitacions en el teu dia a dia? Inestabilitat al caminar, disminució de la mobilitat, poca agilitat i coordinació o dificultat per memoritzar, estar atent o organitzar-te? Truca al 93 532 52 88 i demana consulta amb els especialistes de Memory Center per una valoració prèvia i un tractament personalitzat per millorar la teva qualitat de vida. Memory Center. Neuropsicologia, neurofisioteràpia, teràpia hiperbàrica, realitat virtual, teràpia multisensorial, neuroestimulació, perfeti, logopèdia i la tecnologia d'última generació en un espai especialment reconfortant. Valoració gratuïta als oients de Ràdio Estel. Memory Center. 93 532 52 88. Rosselló 154 de Barcelona. bcnmemory.com. Recorda, 93 532 52 88.
Recte final de Parlem de Neurociència.
Lòlia, ja fa temps que els centres assistencials de gent gran, així com tots els projectes que intervenim en accions relacionades amb la salut física, cognitiva i emocional, hem fet un gir en quant a l'abordatge professional i el tracte dels nostres usuaris. Ara els tractem de centrar totes les nostres accions en les persones ateses. De fet, vosaltres, des d'Alzheimer Catalunya, esteu formant a diferents entitats en l'atenció centrada en la persona, en un curs propi, i el vostre curs està impartit pel vostre equip. Per què Alzheimer Catalunya dedica tants esforços en posar la persona en primer pla?
Jo crec que és la nostra missió, el nostre ideari. Jo crec que ja vam néixer amb això. És el nostre ADN és la persona. La persona, i com he dit, la seva família I fins i tot, com que el que volem és el benestar de la persona, per això fem formació professionals. No és que haguem nascut com una entitat formadora.
Sí. Perdó, sí, en qualsevol que ens estigui sentint ara, pensarà, home, tot el que tingui a veure la persona està centrat en la persona. Defineix exactament.
És molt diferent.
Exactament. Jo quan vaig conèixer el projecte, quan vaig fer la formació amb vosaltres, sí, vaig veure el que significava l'atenció centrada en la persona. Expliquen perquè, per definició, tothom pensaria, no? Sí, home, si estem en una residència, ja se centren en cuidar-los. Bueno, però no és això, eh?
No, hi ha una persona que una vegada va tenir que donar una... inaugurar unes jornades d'atenció centrada en la persona, i ella va començar dient, que em va semblar genial, que quan s'estava preparant la xerrada, bueno, la presentació, li va preguntar a la seva filla, què estàs fent? Diu, m'estic preparant per demà que parlem d'atenció centrada en la persona. I la filla li va dir, i abans amb qui estava centrada? Pues la veritat és que els que portem molts anys, fins i tot ha arribat a estar centrada amb els professionals. Perquè jo he vist centres on se'ls ha donat el sopar quasi a l'hora de berenar, perquè els professionals han de plegar una hora determinada. On si no feien no sé què, ja ho feia el professional perquè així anaven més ràpids. O sigui, una sèrie de qüestions, i sortosament això ha anat canviant moltíssim. Llavors, l'atenció centrada en la persona encara comença a fer una mica de mal quan sento la paraula model. No és un model. No és un model a seguir. És una diferent manera de ser, d'actuar, de mirar i de veure. És partir de el que potser serien, no sé, les il·lusions o, d'acord, que també les necessitats d'aquella persona, i a partir d'aquí generem les seves atencions. Depèn de si està a casa, o depèn de si està en un centre, sigui de dia o sigui una residència. O sigui, és intentar, que és difícil, però encaixar aquells desitjos de la persona i aquell tarannà i aquella manera de fer amb una estructura més o menys, entre cometes, quadrada. Però el que sí que està clar és que hem de planificar d'acord amb els seus desitjos i les seves necessitats, no des dels desitjos i les necessitats dels professionals.
Encara que la persona tingui deteriorament cognitiu.
És igual, segueix sent qui era. Correcte. Moltes vegades hem sentit la frase... ja no és el que era, aparentment, però segueix sent qui era fins a l'últim dia de la seva vida, que és l'amor. I això no ho podem perdre de vista. I per això, doncs, tots els esforços en formació nostra van encaminats cap a això, a fer canviar, vull dir, aquesta manera de ser, aquesta manera de mirar, aquesta manera de veure, seguir veient la persona com a tal. La malaltia és una circumstància, Vull dir, però la persona segueix sent aquell que era.
I per últim, quina és la situació actual de l'entitat, de la Fundació, i quina és la vostra proposta del futur?
La nostra proposta de futur, a vegades ens plantegem tant de bo aparegui alguna cosa que curi la malaltia i pràcticament tinguéssim que tancar. No sé si m'explico en aquest sentit. Com que de moment no hi és, doncs la nostra proposta de futur segueix sent... doncs, tot el que hem parlat. El benestar de les persones, mitjançant elles mateixes, els seus familiars, les acollides, acompanyar-los, sobretot, i formar a professionals perquè puguin donar una qualitat de vida. El que passa, que com a tota entitat, i més una fundació que no prové de familiars, sinó de voluntaris professionals, allà hi ha una gent que treballa, però tot el que és el patronat i de més som voluntaris, per dir-ho d'alguna manera, no? La part econòmica és la més difícil. Tenir socis que no són socis, són donants, tot i que després els hi desgravi, és molt complicat.
Doncs moltíssimes gràcies, Eulàlia.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, fins una altra.
Fins una altra.
Ens veiem la setmana que ve, Josep.
Gràcies, Marc. Fins la setmana que ve.
Fins aquí parlem de neurociència. Els donem les gràcies per la seva companyia i els emplacem per al proper dimarts vinent, com sempre, a 6:15 de la tarda. Adéu.
Cada matí és un nou inici. Anònim.